El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe punt radiosabadell.fm.
Vuit escoles de primària de Sabadell han treballat en diferents projectes per visibilitzar la dona en el camp de la ciència i la tecnologia. L'objectiu és trencar estereotips, perjudicis i, sobretot, generar vocacions entre les alumnes per tal d'eliminar la bretxa de gènere que fa que les universitats de l'àmbit científic comptin amb més homes que dones. Tot plegat coincidint amb la celebració avui del Dia Internacional de la Dona i la Ciència. Parlem d'aquestes activitats conversant amb el Jaume Enciso, que és tècnic de la Regidoria de Transició Energètica. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Quin és l'objectiu d'aquesta iniciativa, d'aquest projecte?
Doncs, d'una banda, visibilitzar el paper de la dona i la ciència, que ha estat menys tinguda històricament, i d'altra banda, doncs, començar a trencar aquestes barreres, aquests estereotips, no?, que demostren els estudis, que sobretot les nenes, a partir dels 9 anys, comencen a delimitar la seva capacitat de decisió a l'hora de triar el seu futur professional, decantant-se per carreres no científiques o menys tecnològiques, no?
Hi ha un per què al darrere? És a dir, ara ho parlàvem a la tertúlia, són condicionants familiars, són situacions globals, és que la societat les enfoca cap aquí, què és el que hi passa?
Bueno, referents que els nens i les nenes tenen en el material de text també reforça aquest entorn socioeconòmic i cultural d'un cert patriarcalisme, no?, d'una banda, i d'altra banda, doncs, els referents femenins en clau científica han estat també menys tinguts a l'hora de visibilitzar-los i també en el moment d'estudiar-los, no? Per tant, jo crec que sí, que l'entorn socioeconòmic, l'entorn polític i cultural i alhora els materials de textos que els nens i nenes consumeixen en aquestes etapes primerenques de la seva educació, doncs acaben de reforçar-ho.
És la primera vegada que Sabadell fa una activitat d'aquestes característiques?
A nivell de treball en xarxa de diferents centres, sí. El que ens hem trobat a l'hora de contactar amb aquests centres educatius que ja hi havia activitats puntuals. El Dia Internacional de la Ciència ja fa anys que corre i algunes escoles sí que hem fet uns treballs més particulars, no? L'objectiu d'aquest treball és generar un treball en xarxa, com comentava, i que aquestes escoles donin continuïtat a aquestes activitats. No ens centrem només en la setmana de l'11 de febrer, sinó que comencin a tenir una mirada STEM, no?, mirada tecnològica i científica, en altres espais. Llavors, la nostra proposta cara al curs vinent, per exemple, serà ampliar aquesta xarxa de centres STEM a 8 centres nous, també de primària pública de la ciutat, i començar a treballar els patis i els espais exteriors per intentar veure si tenen uns altres usos que l'esbarjo, no?
Uh-huh. Quines activitats s'estan fent des de les escoles?
Doncs molt diverses. S'estan fent entrevistes a dones científiques rellevants, com a persones vinculades a l'Hospital Taulí o a la musicoteràpia, com poden ser, no?, de tècniques de tractament alternatives a la medicina tradicional, o referents a neurocientífiques vinculades al CSIC. Alhora també s'estan estudiant potser referents més històrics, com Marie Curie i d'altres, no?, visionat de pel·lícules, activitats lúdiques també, i la idea de tot plegat és que cada centre generi un material gràfic i audiovisual, i amb tot el material generat pels 8 centres construirem un eix cronològic digital on, navegant per l'eina, podrem veure perfils històrics de diferents èpoques, no?
Uh-huh. Per tant, doncs, buscant diferents perspectives globals, no? I l'objectiu final acaba sent fomentar aquestes vocacions, és a dir, que aquestes noies vegin que també és una opció per elles?
Sí, d'una banda, com has dit, la presència de dones o estudiants femenines a les carreres tecnològiques és inferior a la mitjana i, per últim, en l'entorn professional, només 3 de cada 10 persones investigadores són dones, no? Per tant, és una bretxa que s'ha de trencar, i el que hem d'intentar és que no només l'alumnat, sinó també que aquesta feina arribi a la comunitat educativa, a les famílies d'aquestes nens i nenes, i que comencin a veure que sí que hi ha un futur professional obert per tothom.
Parlava d'aquest treball en xarxa, no? La idea, per tant, és que les escoles, un cop hagi acabat tot aquest projecte, es trobin per posar en comú què és el que ha fet cadascuna d'elles?
Sí, hem tingut 4 trobades virtuals en clau més formativa abans d'aquestes activitats del dia 11, on hem configurat una mica aquest treball en grup, i la nostra idea sí, és mantenir el contacte. Bueno, trobar presencial ara complicat per temes de Covid, evidentment, però sí, la nostra idea és donar-li continuïtat i l'any que ve intentar treballar amb 16 centres de primària.
Uh-huh. I de cara a futures edicions, la iniciativa seguirà?
Sí, sí. La nostra idea, com deia, era ampliar 8 centres més i no només fer aquest treball centrat en el nostre febrer, sinó també començar a fer un treball una mica més de llarg recorregut per avaluar noves oportunitats que ens puguin donar els patis i els espais exteriors dels centres educatius amb clau STEM, és a dir, actualment potser els patis no s'estan fent servir amb clau pedagògica amb la seva totalitat. Vale? Cada centre tindrà unes característiques molt concretes, però potser l'hort escolar pues, podria treballar amb una altra mirada o uns espais més de taules a l'exterior, de fusta, perquè puguin fer classes més a l'exterior. Vull dir, bueno, tot això s'ha d'anar a treballar amb calma i cas a cas.
Doncs gràcies per haver-nos atès el Jaume Enciso, com dèiem, tècnic de la Regidoria de Transició Energètica. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Va, a vosaltres, gràcies. Adéu.
Seguim parlant de dona i de ciència. Ho fem per analitzar la situació actual del sector, en el que només un 28% de les persones que es dediquen a la recerca arreu del món són dones, una realitat que es combat amb iniciatives com la que us explicàvem de l'Ajuntament de Sabadell i també a través de la recerca i la investigació que es fa des de diferents sectors. Precisament en volem parlar amb la Milagros Sainz, que és investigadora de la UOC i cap del grup gèntic d'IN3. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Quina és la situació de la dona a l'entorn científic a dia d'avui?
Bé, esta situació és una mica complicada en el sentit de que les dones continuen tenint una presència molt alta en les carreres científiques lligades a la cura. Però no estan en la física, per exemple. La física és l'única carrera científica en la qual les dones no estan molt representades. En la enginyeria i la informàtica també les dones estan molt infrarrepresentades. És a dir, no és cert la creència de que les dones no estan en la ciència. Les dones estan en moltes carreres científiques, però sobretot en aquelles carreres científiques lligades al rol de gènere femenina, que està lligat també a la cura.
Mm-hmm. Per tant, medicines, infermeries, etcètera, etcètera,
sí.
No?
Sí, exactament.
Mm-hmm. Mm-hmm. Què és l'efecte Matilda?
L'efecte Matilda fa referència a una activista que va denunciar que moltes dones han fet contribucions a la ciència, però han tingut que renunciar al reconeixement públic de les seves contribucions perquè normalment no va ser considerat que les dones eran tenían la suficiente consideración y la suficiente capacidad para hacer contribuciones buenas a la ciencia y normalmente se va a considerar que son más que tienen el talento, la capacidad i la credibilitat també de fer moltes contribucions a la ciència. És a dir, les dones científiques i tecnòlogues al llarg dels anys van tenir que renunciar a veure les seves contribucions reconegudes perquè no va ser considerat socialment que les dones tenien...
No estava ben vist, per dir-ho d'alguna manera,
sí,
no?
És una explicació de com la societat Y el entorn cultural ara mateix passa el mateix. És a dir, les dones científiques tenen que lluitar contra molts estereotips de gènere i moltes creences que les situessin en un lloc que no es corresponen, i normalment aquestes creences són falses.
I en tot aquest context, clar, més si suma, tinc entès, una bretxa salarial també entre investigadores i investigadors, no? És a dir, ells cobren més que elles.
També va haver una bretxa salarial entre els investigadors i en el món tecnològic també, perquè normalment les dones no tenen el mateix reconeixement salarial també que els seus companys.
Al final és un peix que es menja la cua, no? Passa una cosa, sí. Passa l'altra, al final és una qüestió de reconeixement.
Reconeixement i de credibilitat, perquè les dones tenen el coneixement moltes vegades la societat i l'entorn no reconeix la seva feina i la seva contribució.
Li volia preguntar també per les vocacions científiques. Ara parlàvem d'aquest projecte que es fa des de Sabadell per fomentar les visions científiques, per donar a conèixer aquestes visions científiques entre les noies i fer-les créixer. És del camí? És a dir, el camí és que la dona, la noia, senti que és tan vàlida com qualsevol altra per estudiar la carrera que ella vulgui, sigui quina sigui, lluny d'estereotips?
Sí, és un dels camins. És una lluita al mitjà o llarg termini. Jo crec que aquí hi ha moltes estratègies que des del meu punt de vista han de ser prendades de referència, i crec que les dones i les nenes des de edats tempranes tenen que rebre molt més recolzament de les seves capacitats científiques i tecnològiques. Al llarg del temps hem viscut que les dones i les noies tenen notes equiparables, inclusive molt millors que els seus companys, tenden a infravalorar-se. Aquesta situació és molt greu, perquè al final les dones i les nenes tenen capacitats per fer contribucions a la ciència i la tecnologia, renuncien a fer-ho.
Uh-huh. Per tant, malgrat que podrien tenir un rendiment potser fins i tot superior que un home, renuncien a fer-ho perquè consideren que no és el seu espai.
Sí, exactament. És un espai hostil que en el que elles no sentin que perteneixen. I aquesta situació és una mica una de les explicacions sobre la seva falta de representació en aquest àmbit.
La situació ha anat millorant, però, és a dir, si analitzem la situació a 2021 i ens la mirem, per exemple, a 2000, ha millorat en els últims anys?
En els últims anys jo crec que no va millorar, en el sentit de que, per exemple, en informàtica la presència de dones és cada vegada més baixa. Parlem d'informàtica, l'informàtica és una de les carreres que en el món en què estem, on la presència d'eines digitals és molt marcada, si les dones no estan en el disseny i la producció de tecnologies científiques, és molt, molt greu, perquè les necessitats i les vicissituds de les dones no estan molt bé representades.
Per tant, clar, al final és un sector que no està que no reflexa la societat perquè no està feminitzat, sinó que està masculinitzat, és a dir, no hi ha un 50-50, sí, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí, no està, perquè, per exemple, la informàtica, la representació de dones està una mica més entorn al 2%. És un percentatge molt baix, tenint en compte que les dones a la universitat són inclús una mica, estan una mica, són superior en números als homes. Uh-huh. I jo crec que aquesta situació reflexa que necessitem un canvi i que necessitem la informàtica no és la panacea, però és una diguem una sortida molt interessant per moltes dones que estan interessades en proporcionar solucions a temes de salut, a temes del medi ambient i a temes que normalment són interessants per a les dones i que atrauran a les dones, a les nenes, no?
Doncs moltes gràcies per haver-nos atès i haver-nos ajudat a entendre-ho a la Milagros Saiz, que és investigadora de la UOC i cap del grup gèntic de l'Interès. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia. Adeu.
Adeu, que vagi molt bé.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.